Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Els veïns del sector dels Planetes del barri de Gràcia viuen amb incertesa les diferents reformes que estan pendents al barri. Places d'aparcament insuficients, parades d'autobús incompletes i entrades al barri poc segures. També troben a faltar connexions amb el barri de Can Feu. Rosa Sancho, participant de la plataforma Obra Rambla Ibèria, denuncia que estan perdent cada vegada més serveis.
Teníem peixateria, teníem llibreria, teníem supermercat, bueno, dèiem colmado, fins i tot teníem una xorreria. I com que és un cul de sac ara mateix, no hi ha res. Ni peixateria, ni carnisseria, feines de passar pel forn de pa, molt malament. I estem disgustats.
L'Ajuntament ha iniciat algunes actuacions, però ja ha alertat que d'altres requeriran terminis més llargs. Aquest és el principal argument d'aquest dijous, dia 27 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
L'Ajuntament de Barberà denuncia la construcció d'un nou hangar a l'aeroport de Sabadell destinat a la formació de pilots. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'alcalde Xavier Garcés ha fet arribar la queixa a les instal·lacions i també a la Generalitat. El Batlle lamenta no haver estat informat d'aquesta nova infraestructura i diu que el que s'ha fet és incongruent.
És incongruent que per una banda en una taula es posin unes mesures d'anàlisi i per una altra banda es tiren endavant iniciatives que es contradiuen totalment amb aquestes mesures que estem intentant prendre entre tots.
Des de l'Escola de Pilots Impulsora del nou hangar assenyalen que les instal·lacions només actuaran com a cobert per les 13 avionetes de l'escola i que això no farà augmentar els vols.
I el Sabadell ultima l'arribada de Juan Hernández.
Es tracta d'un atacant al qual el Celta, el seu actual club, li busca nou destí en forma de cessió. Té 25 anys, és murcià, el seu millor registre golejador són 14 dianes en una temporada i ha coincidit amb l'arlequinat Aaron Rey, el filial vigués.
Aquestes informacions i d'altres que us tenim preparades durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passem pels serveis abans d'entrar en matèria. 29 graus ara mateix al centre de Sabadell amb un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment continuem parlant d'aquest ambient assolellat en general, amb intervals de núvols baixos, però a punts del litoral i prelitoral, que a estones deixen el cel molt ennublat, però que en principi en aquest sector del país no han de deixar cap tipus de precipitació. El que sí que esperem són xàfecs, algun d'intensitat moderada localment, fins i tot forta, amb una probabilitat baixa, malgrat això, aquesta tarda a punts del Pirineu de Girona i també punts del sud de la Serra del Cadí. Entre aquest sector, aquest triangle, esperem que aquests ruixats a la tarda no descartem que puguin ser d'intensitat forta. I serà sobretot a partir de la tarda, vespre i primeres hores de la nit. A la resta, diem, ambient assolellat i amb aquestes temperatures que avui baixaran una miqueta, però malgrat això, marcada sensació de xafogor, a punts del litoral i temperatures de fins a 35 graus a molts punts del territori. A partir de demà s'albiren canvis en forma d'inestabilitat meteorològica. Ja podran haver-hi ruixats a partir de migdia de demà divendres a punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida que a poc s'aniran estenent a la resta del territori. A partir de la vespre-nit de divendres aquests ruixats poden ser d'intensitat forta a punts del litoral de Tarragona i punts també de la Catalunya central, però en general esperem precipitar a tot el territori. I a més, vindran acompanyats de fort vent de tramuntana a l'Empordà, de mestral al delta de l'Ebre i també una davallada important de la temperatura que es mantindrà durant uns quants dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra com se circula pels principals transports públics que ens queden a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia. Doncs primer de tot hem de recordar que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons els indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
cap incidència destacable tampoc a les vies per les quals es pot accedir o sortir de la nostra ciutat i tampoc en les principals carreteres que passen a prop per la comarca, ni C58 ni AP7, veiem que registri cap problema. Per tant, una bassa d'oli. Comencem.
La notícia del dia.
Els veïns del sector dels Planetes del barri de Gràcia viuen amb incertesa les diferents reformes que estan pendents al seu barri. Places d'aparcament pendents, parades d'autobús i entrades al barri insegures, connexió amb el barri de Can Feu, tot plegat pendent d'unes propostes i uns terminis que es van allargant en el temps. Els habitants del barri es queixen que tots els regidors els donen la raó, tant del govern com a l'oposició, però les solucions no arriben. L'Ajuntament ha iniciat algunes actuacions, però ja ha alertat que d'altres requeriran terminis més llargs, Karen.
Com a primer exemple, Rosa Sancho, participant de la plataforma Obres Rambla Ibèria, denuncia que el revolt d'entrada al barri és tan pronunciat que l'han rebatejat i tot.
L'entrada del carrer Marc, ara mateix, les obres, nosaltres ja l'hem mal anomenat la Curva d'Alemans, perquè hi ha un gir de 160 graus. Si baixes per Rambla Ibèria i vols entrar al nostre barri, fas una curva tan grossa que el de darrere pica, i hi havia hagut diversos accidents. A la sortida del carrer Marc ja tal, han posat uns badens perquè és veritat que els vianants no han de baixar la cera i no han de tornar a pujar l'asfalt. Llavors està el mateix, hi ha uns badens que va al planer pel vianant. És estupendo, però l'hora que baixes el cotxe i deixes el càrter enganxat.
El consistori, després d'acompanyar-los en una visita, va acordar estudiar si cal senyalitzar l'accés o buscar una altra solució. Però els veïns, a més, troben a faltar carrers i connexions que tenien abans.
Des de Gràcia podíem anar a Can Feu a través del pont que existia abans que hi hagués el soterrament. Ara ja no hi podem anar. Tenim sortides perdudes i entrades perdudes, però sobretot tenim carrers que han desaparegut. És a dir, hi ha carrers que s'han abolit. És a dir, teníem un carrer per Gelauton que va de Rambla Ibèria i arribava a Saturn, de sempre, però de sempre, amb acera, carril per circular i carril per aparcar, i acera, un carrer normal, com tots els barris. I ara, des d'ara mateix, el carrer Presa Leuton, des de Júpiter fins a Saturn, que són dos carrers del nostre barri, no existeix.
De fet, a Can Feu hi ha la farmàcia més propera al sector Planeta. Sancho també explica les problemàtiques associades a les parades d'autobús.
Hi ha una parada d'autobús que hi ha tres línies d'autobusos que paren, una que es diu Milenari. L'autobús ha de parar 100 metres més enllà de la parada perquè, com que està just a la curva de l'entrada entre Mar i el Ram Libèria i els cotxes van fletxats cap a Barcelona, si no para més enllà, piquen contra l'autobús. I aquell que diu que piquen contra l'autobús, piquen contra un turisme. Però és que la parada davant, que es diu Rocafort, és a Ram Libèria, hi ha una parada que es diu Rocafort. Hi ha un autobús que passa cada 30 minuts. Hi ha gent gran i gent molt jove, mainada, que se'n van cap al centre a fer esport. Hi ha una parada que hi ha un pal i un gomet.
Demanen una marquesina per les esperes d'autobusos que no passin sovint i una plataforma per accedir a la vorera de l'autobús. L'Ajuntament ha fet un parell de reunions amb els veïns del barri arran de les obres del carril bici, més dues visites sobre el terreny amb tècnics municipals. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge i també del districte 5è, diu que els problemes de les parades del bus els consten de fa poc.
Això ens consta des de fa poc i sé que la gent d'Espai Públic i Mobilitat s'ho està estudiant. Aquí hem de veure si amb la vorera que quedi hi haurà espai per posar una marquesina o no i també si el fet d'afegir doncs, una plataforma restaria places d'aparcament o no. És una cosa que s'està estudiant.
Els veïns també tenen problemes amb les places d'aparcament dels seus cotxes al carrer.
Hem perdut 130 places d'aparcament. No és que vulguem aparcament gratis, no és això. És que no podem aparcar els cotxes. I com que no podem aparcar els cotxes, no la porta de casa, ni el carrer de dalt, ni el carrer de baix, ni el barri de Can Feu, que és el barri de sobre. Com que no els podem aparcar, me l'aparquem amb segona i tercera fila i quan hi ha un servei d'emergències no pot entrar.
Pel regidor Eloi Cortés, el problema de l'aparcament va més enllà de les obres de la Rambla Ibèria.
Amb les obres de Rambla Ibèria sí que s'han reduït una vintena, unes 25 places d'aparcament, perquè s'han tret les dues fileres d'aparcament que hi havia a Rambla Ibèria. Aquestes s'han compensat amb l'aparcament del carrer Urà, bueno, la zona aquella, no?, aquella mena de solar, ara fan servir per aparcar, que això va ser una gestió que vam fer amb Ferrocarrils en el primer moment que se'ns va plantejar aquesta problemàtica d'aparcament, i hi ha una part d'aquest aparcament que recuperarà quan doncs, acabin les obres i es pugui tornar a aparcar, diguéssim, a la banda dreta de Rambla Ibèria quan entres en direcció Ronda Punt.
Referent al soterrament de les vies dels ferrocarrils i al futur projecte per la zona, Cortés recorda que allà on s'han soterrat les vies s'està pendent d'una banda del concurs d'urbanització.
Es va fer aquell concurs de projectes, que on hi ha un projecte, crec que es deia Teixint els Barris, per urbanitzar tota aquella zona. Després va haver-hi un dels concursants que ho va impugnar i fa uns mesos el Tribunal de Contractes del Sector Públic el va anul·lar i, per tant, ara s'ha de refer aquest projecte. Per tant, l'urbanització de tota aquella zona, que és des del Castell de Can Feu fins a l'antiga estació o l'estació dels ferrocarrils, ha quedat aturada i s'endarrerirà. I, per tant, hi ha solucions que fins que no es faci aquest projecte d'urbanització no es podran abordar.
D'altra banda, l'Ajuntament al·leguen que el traspàs de la titularitat patrimonial de la Generalitat a l'Ajuntament sobre aquesta zona podria originar problemes de responsabilitat si apareixen inconvenients, com podria passar si es mouen les New Jerseys del carrer Fraser Lawton per generar espai d'aparcament. D'altra banda, l'Ajuntament no consta que els serveis d'emergències no puguin accedir per aquesta via. Des del grup municipal de Ciutadans, l'edil Ramon García considera que cal connectar carrers.
Tornem a demanar allò que ja demanàvem el 2018, que és la connexió per la mobilitat del veïnat dels carrers Júpiter i César Torres, per una banda, i per l'altra la connexió dels dos extrems del carrer Caresmar que quedaven separats per la via del tren. Això, si li sumem la possibilitat de generar places d'aparcament al carrer Fraser Lawton, per nosaltres seria un bon gest per de cara als veïns d'aquesta zona de Sabadell.
La formació taronja considera que els gestos del govern local són insuficients.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'alcalde de Barberà, Xavier Garcés, denuncia la construcció d'un nou hangar a l'aeroport de Sabadell destinat a la formació de pilots. Garcés ha fet arribar una carta a la direcció de les instal·lacions, així com al Departament de Territori de la Generalitat, per mostrar el seu rebuig a aquesta obra. El batlle lamenta no haver estat informat d'aquesta nova infraestructura que, assegura, tindrà un impacte en el municipi de Barberà.
Garcés reclama al director de l'aeroport, José Andrés Domínguez, que es reconsideri la construcció de l'hangar, d'una banda perquè oferim més vols de formació suposa provocar més molèsties en tres barris de Barberà, de l'altra perquè suposa trencar amb les negociacions encetades entre les administracions i l'aeroport. Així ho ha expressat en declaracions a Ràdio Sabadell.
És molt, molt sorprenent que estem parlant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i de fet, aviat s'instal·laran sonòmetres. També s'està fent un estudi dels avantatges i els inconvenients d'aquesta instal·lació i mentre s'estan fent totes aquestes passes, ens trobem amb aquesta sorpresa de que l'Ajuntament continua creixent. Si estem avaluant, si estem medint i si estem valorant realment quines són les situacions i les circumstàncies actuals, quina és la sorpresa que ens trobem de que de cop i volta se'ns anuncia que se continua incrementant l'activitat.
De fet, per Garcés, el context actual no acompanya un augment de l'activitat.
El que toca ara són altre tipus d'activitats, com reduir al màxim possible el número de vols i, sobretot, que no hi hagi escoles de vol, que és el que més perjudica a la ciutadania de tot l'entorn.
En tot cas, l'alcalde de Barberà insisteix en la necessitat a mitjà o a llarg termini de tancar l'aeroport de Sabadell, una infraestructura de la qual, diu, només en pateixen les contrapartides i no els avantatges.
El nostre problema és greu des de fa molts anys. I el que no, ja dic, no estem en contra del desenvolupament econòmic, no estem en contra de la indústria aeronàutica, no estem en contra de que hi hagi activitat, però el que no pot ser és que les molèsties, els inconvenients, siguin 100% per un municipi quan, que no rebem cap avantatge de l'existència d'aquesta infraestructura, que entenem que és una infraestructura que s'hauria de valorar des d'un àmbit molt més ampli, un àmbit comarcal o un àmbit de país.
Des de l'Escola de Pilots impulsora del nou hangar European Aviation School Barcelona assenyalen que les instal·lacions només actuaran com a cobert per les 13 avionetes de l'escola i que en cap cas es traduirà en un augment dels vols que fan. L'hangar de 1.250 metres quadrats i que s'ha de començar a construir durant el mes de setembre arran del retard acumulat pel coronavirus multiplicarà per 3 la superfície disponible per ubicar-hi flotes. En aquests moments l'escola registra 150 alumnes de 23 països diferents.
De manera més breu, us expliquem que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta a partir de demà a la tarda a Sabadell.
També ho ha fet a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. L'episodi es preveu que arrenqui demà al migdia i que s'intensifiqui amb el pas de les hores. La previsió és que les pluges puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns d'aquests punts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent. Per això es recomana evitar les lleres, els rius i els guals i evitar travessar rieres o torrents.
Accident a l'avinguda Lluís Companys a mans d'un conductor novell que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia.
El sinistre va tenir lloc ahir a 8:45 del vespre quan el vehicle que circulava a gran velocitat va xocar contra una filera de vehicles estacionats. El conductor de 19 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,66 mg per litre aspirat, quan la taxa màxima en conductors novells és de 0,15. Es van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial i es va immobilitzar el vehicle. A la matinada, poc després de les 3, al carrer Fuerteventura, un altre conductor aturat pels agents de la policia municipal també va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, triplicant la taxa màxima permesa. El conductor, en aquest cas, era un home de 42 anys.
I incendi de matolls al carrer Tíbet.
Es va produir poc després de 8:45 del vespre per causes desconegudes i va afectar una extensió de 50 metres quadrats. Hi van intervenir una dotació de bombers i una unitat de la policia municipal.
La novel·la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA ja és a les llibreries. Abans de les 5 Som a casa, d'Albert Forns, s'ha posat a la venda just 2 mesos després de proclamar-se guanyadora d'aquest guardó, un dels més ben dotats de les lletres catalanes. Tot plegat quan falta poc més de 2 setmanes per la Setmana del Llibre en Català, que servirà per presentar públicament l'obra.
Per Albert Forns, el procés d'edició del llibre ha estat molt emocionant. El pas pel seu text, dels correctors o la feina de l'equip de disseny són tasques que complementen la feina que Forns havia deixat enllestida després d'anys d'escriptura. En declaracions a Ràdio Sabadell, ha destacat la cura per detalls com l'elecció de la imatge de portada, una fotografia contemporània a la història que narra la novel·la.
Abans de les 5 Som a casa passa als anys 60 i 70 a Barcelona, no? Són els diaris d'un barceloní d'aleshores, i per tant estem reflectint aquella ciutat, no? I res millor que aquesta fotografia de portada, que és les cadires de la plaça Catalunya, no? Que hi havien hagut durant tantes dècades, no? I que la gent s'hi podia seure, i amb aquells cartells de fons lluminosos que ara doncs deuen ser d'Apple o del que sigui, i llavors eren de viatges a Ecuador i coses així molt més de l'època, no? Dels anys 60.
La novel·la surt publicada en un context incert per la cultura arran de la pandèmia. No obstant això, Forns assegura que sempre és bon moment per publicar llibre i que l'únic que canviarà és el format de les presentacions.
El que no farem serà, diguéssim, tot el peripé social, no? Trobar-nos, fer un brindis, llavors el món editorial té alguns canapés i aquelles trobades amb presentacions, però el que farem serà, els llibres estan a les llibreries i jo em presto als clubs de lectura i tot el que sigui, si han de ser virtuals, els farem igualment, però els llibres estan a les llibreries i la gent pot anar-los a buscar, que no contaminen i al contrari, no? Ens donen benestar, no? I per tant, estic content que hagi sortit el llibre.
Mentre els primers lectors poden llegir Abans de les 5 Som a casa en català, l'editorial ja treballa en la traducció al castellà. El guanyador del Premi Sant Joan veu amb il·lusió que la seva obra pugui arribar a altres públics, tenint en compte que ell la va escriure pensant només en el lector català.
Conquereix un públic que no hi està, diguéssim que no és el seu públic natural, com seria doncs el públic català, però que també hi connectarà, no? Perquè tant, bueno, no sé, tots van viure, el públic espanyol en aquest cas, no? Tots van viure sota el franquisme, i van veure, i les persones, doncs a tothom li sonarà, no? La Barcelona d'aquella època pot agradar, i tant al públic espanyol com al públic llatinoamericà, o si més tard venen traduccions d'altres idiomes, no? A tot escriptor li agrada que el llibre arribi al màxim de llum millor, i aquest serà el cas, no?
Forns confia que Abans de les 5 Som a casa ajudi els amants dels dietaris a creure en el valor documental dels seus escrits. De fet, assegura que des que va explicar que la novel·la està escrita a partir d'un dietari real, moltes persones li han confirmat experiències properes amb aquest tipus de narracions personals.
Sortim de la ciutat. Catalunya ha registrat aquest dijous un fort augment de casos de Covid-19, amb 1.288 nous confirmats per PCR segons l'últim balanç de salut. La xifra total de casos amb totes les proves creix fins als 125.499.
Han mort 13 persones més respecte a l'últim balanç. Malgrat això, els pacients ingressats segueixen baixant per tercer dia consecutiu, amb 658 persones als hospitals, 4 menys, 129 de les quals a l'UCI, 7 menys. El risc de rebrot, però, segueix alt i creixent, en 189 19,88, per sobre del 174,15 registrat la setmana passada. La velocitat de propagació del virus es manté a l'1,12, per sobre de l'1.
L'administració espanyola donarà 30 dies a les persones afectades per un ERTO que han cobrat de més per error per retornar els diners ingressats de forma indeguda.
En una nota, el Servei Públic de Treball Estatal, el CEPE, diu que està revisant les prestacions i començant a notificar les persones beneficiàries de prestacions de pagaments indeguts que es puguin haver originat. Aquestes persones que han cobrat la prestació quan ja no estaven en ERTO o que han rebut quantitats més altes del que tocaria seran notificades i a partir de llavors tindran 30 dies hàbils per fer els tràmits per tornar els diners sense recàrrecs ni interessos si es fan el termini corresponent.
I la patronal Foment del Treball exigeix al govern espanyol que la prestació o l'ajut pels treballadors que hagin de quedar-se a casa a cuidar els fills confinats per culpa d'un cas de coronavirus a l'escola no ha de suposar cap cost per les empreses.
En un comunicat, la patronal demana una regulació amb la màxima celeritat i proposa o una baixa excepcional per incapacitat temporal equivalent a la de l'accident laboral o un permís cobert en la seva totalitat per l'Estat, també pel que fa a les cotitzacions. Foment diu que les empreses en cap cas haurien d'assumir cap cost directament ni mitjançant la retribució total o parcial de permís ni mitjançant la seva retribució i posterior recuperació de les hores de permís.
I un estudi liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu ha constatat que els infants que han anat a un casal d'estiu han transmès la Covid-19 a altres menors i adults amb una reproducció del 0,3, una xifra que queda lluny de la taxa observada entre la població general de la mateixa zona, que ha estat d'entre l'1,7 i el 2.
Els investigadors han conclòs que el treball en grups estables i el rentat de mans molt freqüents, 5 cops al llarg de la jornada, són els elements de prevenció que més han contribuït a aquesta transmissió baixa. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que l'estudi avala les mesures de seguretat, però ha advertit que la situació dels casals no és extrapolable a les escoles perquè els escenaris seran molt canviants.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banco Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Juan Hernández serà, amb tota probabilitat, que encara no ho és, nou jugador del centre d'esports. Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia.
L'equip arlequinat és a punt de tancar la sessió de l'atacant del Celta de Vigo.
Enguany no ha gaudit de gaires minuts. A les ordres del sabadellenc Òscar García Junyent, si bé la Copa del Rei va fer un doblet contra la penya a Zagresa. Es tracta d'un segon punta, murcià, de 25 anys, que també pot actuar com a principal referència ofensiva i que té experiència en equips com la Oia Lorca, el Getafe B o el Cádiz a segona divisió, a banda de l'equip vigués a primera. El seu millor registre són els 14 gols de la temporada 2017-18 a segona B, coincidint justament al filial celeste amb l'ara arlequinat Aaron Rey.
Al marge de la imminent arribada del Mallorca, el Sabadell té com a prioritat reforçar-se del mig del camp endavant amb un pivot, un mitja punta i un davanter centre.
El principal entrebanc, ara com ara, és la LFP, que encara no ha confirmat al centre d'esports quin és el seu límit salarial exacte, amb la qual cosa algunes operacions són a l'espera de conèixer aquest sostre per executar-les. Alguns rumors que han aparegut, com Jonathan Soria o Iturraspe, estan totalment descartats, mentre d'altres, com David Querol, Miquel Villanueva o Andy Kawaya, han estat oferts al club, però les necessitats actuals dels arlequinats apuntarien cap a d'altres direccions.
Tot l'endemà d'estrenar-se la pretemporada amb derrota per 0-1 contra l'Andorra.
A la Vall d'en Bas, Antonio Hidalgo només comptava amb 12 jugadors de la primera plantilla, el que es va notar en la manca de rotacions durant el partit. L'únic gol no va arribar fins al tram final, quan Ethan va aprofitar una errada en la sortida de pilota arlequinada. El tècnic del centre d'esports valora així aquesta primera prova, Antoni Hidalgo.
Sempre venen bé aquest tipus de partits. El temps que tenim és per tots igual. Només portem una setmana d'entrenaments. Avui tenim 11 jugadors de camp disponibles del primer equip. Però bueno, això també va bé per veure els jugadors del juvenil, de posar minuts, pel meu gust, massa minuts en alguns jugadors. Però és la situació que tenim amb això del Covid. Tenim uns jugadors que no podem comptar amb ells, alguns tenen alguna petita molèstia, alguns que han d'arribar, bueno, és la situació que tenim, Jo crec que per agafar una rutina de minuts està bé.
Unes baixes entre molèsties i positius per coronavirus que fan que el partit contra el Huesca de diumenge pengi d'un fil, fins i tot. Es podria ajornar uns dies més tard, ja que l'equip aragonès es troba en una situació similar. El Sabadell-Andorra d'ahir sí que va servir per veure en acció els nous jugadors arlequinats, Diego Fuoli, Pierre Cornut, també Jaime Sánchez i Víctor García, que van estrenar-se amb la samarreta arlequinada. Aquesta és l'anàlisi de l'entrenador Antoni Hidalgo.
Que necessiten temps, que porten molt poc temps a nosaltres per agafar aquests automatismes. A poc a poc ho aniran agafant. Jo crec que són jugadors que ens han de donar aquest salt que necessitem. I bueno, estic content amb ells, sí.
Avui, per ser, el Sabadell podria conèixer el seu calendari a 17 dies de l'inici de la Lliga.
Tot depèn de la reunió que han de mantenir la Lliga amb la Federació i el Consell Superior d'Esports a partir de les 5 de la tarda i per tractar les divergències entre la LFP i l'ENS Federatiu, entre altres coses, al voltant d'aquest sorteig del calendari. No tenir rival per la primera jornada no li treu la son a Hidalgo.
Això és de les coses que menys m'importen, perquè jo crec que m'hagués agradat començar una setmana abans a entrenar, no ha pogut ser. És el temps que tenim, anem una mica a correcuita amb el temps que tenim, però bueno, aquesta setmana vindrà bé per aquesta convivència, per treballar molt tàcticament i millorar de cara al començament de la temporada, que sigui el que sigui, estarem preparats segurament.
Les dates jornada per jornada sí que fa temps que estan decidides, arrencant la Lliga el 12 de setembre, però a poc més de dues setmanes de l'inici, els 42 equips del futbol professional encara són a l'espera de saber quan es farà definitivament el sorteig previst en teoria per avui per la Lliga.
El Sabadell femení també ha iniciat la pretemporada. El nou projecte encapçalat des de la banqueta per Raül Raposo compta amb una dotzena de jugadores que continuen de la temporada passada i un parell de fitxatges ja confirmats.
Són els Dana, que ve dels Estats Units, i Enar del Mirasol. La idea és confeccionar un equip jove i amb marge de creixement per les pròximes temporades. Raposo no tanca la porta a més arribades.
És una part en la que hem fet molta feina, hem estat fent molta feina tot l'estiu i la veritat que seguim treballant. Sí que ens esperem que pugui vindre alguna jugadora nova, però si no també et dic que tenim molta confiança amb les jugadores del juvenil. Hem de veure com van les coses d'aquí endavant, però ja et dic que si no podem incorporar gaire jugadores més, encara que sí que tenim previsió d'incorporar-ne alguna, per exemple, avui ja vindrà alguna jugadora nova també a provar i tal, a veure com la veiem als entrenaments i tenim més programades pels següents dies, però si no, ja et dic que confiem molt amb les juvenils i amb les noies joves que venen amb molta projecció i la veritat que tenen nivell.
Avui l'equip femení arlequinat farà la seva segona sessió d'entrenament de la pretemporada després de tants mesos sense entrenar i els canvis que hi ha hagut al Sabadell femení. De moment, les sensacions del primer dia per l'entrenador han estat positives.
La veritat que vam sortir contents perquè sembla que no hagin passat tants mesos sense tocar la pilota. Hi ha bon ritme, les coses estan sortint bé, les noies estan, se'ls veu molt implicades i moltes ganes d'aprendre i molt ficades també amb tot el nou que venim a implantar i de veritat que molt contents, ens sortim molt contents tot el cos tècnic.
El calendari d'amistosos no està tancat al Sabadell femení a l'espera de com evoluciona la pandèmia.
I de manera més breu us expliquem matinada històrica pel boicot dels Milwaukee Bucks a jugar el seu partit contra Orlando Magic en protesta pel racisme i la violència policial.
L'NBA ha decidit directament suspendre els tres partits que s'havien de disputar i no descarta també fer-ho en tota la competició. També han quedat interrompudes pel mateix motiu als Estats Units les lligues de futbol, beisbol i de bàsquet femení, a més de la tenista Naomi Osaka, que s'ha sumat a aquest boicot.
I l'Olympique de Lió tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
Ahir a Sant Mamés, el 4 cops campió d'Europa va superar el Paris Saint-Germain per 1-0 amb un gol de Renard. Diumenge la final serà contra el Wolfsburg, el botxí del Barcelona en aquestes semifinals.
L'Elche ha signat Jorge Almirón com a substitut de Pacheta a la banqueta frangiverda.
L'argentí ha entrenat a Mèxic, a Colòmbia o a l'Aràbia Saudita, més del seu país, abans d'aterrar el Martínez Valero ara per dirigir l'equip a primera divisió.
I el Barcelona d'handbol jugarà la Supercopa d'Espanya aquest dissabte sense Raúl Entre Ríos.
El veterà central se suma així a l'absència de Timothy Nguessan, que tampoc s'enfrontarà al Benidorm a Terres Alacantines i en partit únic. Els blaugranes han guanyat les 8 últimes edicions del torneig de forma consecutiva.
I Jessica Bixiu s'ha estrenat com a tècnic del Barcelona de bàsquet en victòria.
L'equip blaugrana, dirigit ja per Lituà, des de la banqueta es va imposar ahir per 82-90 al Morabanc Andorra en el primer amistós de la pretemporada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Podeu continuar informats a partir d'aquesta tarda als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre. O també podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. També teniu a disposició la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.